en plana internacional, els Estats Units celebren avui les seves eleccions de mig mandat que serviran per renovar els 435 escons de la Cambra de Representants, un terç del Senat, i també escollir els governadors de 36 estats.
El Partit Demòcrata podria perdre l'estreta majoria que té actualment a les dues cambres, un fet que suposaria un revés pel president Joe Biden. De fet, i en gran manera, aquestes eleccions són un gran referèndum sobre la gestió de Biden, però també sobre el futur paper polític del seu antecessor, Donald Trump. Dels resultats d'avui en dependran en gran manera els dos últims anys de l'administració Biden i les iniciatives de l'última etapa del seu mandat, alhora que establiran les bases per a les presidencials del 2024 i si es presenta la reelecció.
Antoni Bassas, excorresponsal de TV3 als Estats Units. Bona tarda.
Bona tarda.
Quina transcendència poden tenir aquestes eleccions de mig mandat?
Molt gran, molt més gran que altres eleccions de mig mandat, que són eleccions que se celebren, com el seu nom indica, normalment, però que aquesta vegada va molt més enllà de si seran un vot de censura o no de la presidència, que és el que normalment són, no? I són eleccions que són dos anys després de les presidencials i dos anys abans de les pròximes presidencials i marquen el termòmetre. Normalment els nord-americans tenen tendència a votar a un partit a la presidència i a les següents eleccions, depèn de com vagin les coses, el castiguen o el corregeixen donant la majoria al partit contrari perquè no hi hagi massa concentració de poder en unes soles mans. Però aquestes eleccions ja no són exactament això, és evident que seran un examen per Biden, però jo també crec que seran un termòmetre de l'estat de salut del sistema democràtic dels Estats Units, que està molt tocat, i hi ha apel·lacions molt directes a aconseguir que hi hagi un vot de càstig al sistema a la línia del que Donald Trump ve dient des de fa molt temps, que li van robar les eleccions i que, en conseqüència, el govern de Biden és il·legítim. Contestat per la banda de Biden i del mateix Obama, que s'ha remengat i ha baixat el fang d'aquesta campanya, dient que han de recuperar els valors compartits dels americans fixats en la Constitució.
En el cas que, precisament, no, el partit de Donald Trump, els republicans, recuperessin poder a la Cambra de Representants, fins a quin punt podrien revertir mesures que ja hagi tirat endavant el govern de Biden?
Sempre es poden revertir. El que passa és que això té una relativa importància. Els Estats Units és un sistema amb un poder tan repartit que fins i tot tenim una majoria en el Senat. Si no tens una supermajoria, si no tens 60 dels 100 diputats, no pots tirar endavant grans projectes. Aquí el que està en qüestió és una visió d'Amèrica, de si les transicions de poder es poden fer pacíficament, si hi ha un terreny compartit de discussió, o si els fets han deixat de tenir importància i el que importen són les visions. I en aquest sentit, quan Donald Trump surt ahir i diu la setmana que ve, el dia 15, o sigui, d'avui en vuit, faré un anunci molt important, està dient als votants republicans, aneu a votar massa pels candidats republicans perquè després vindré jo a rematar-ho. És a dir, els Estats Units fa molt temps que han entrat per un pendent extraordinàriament desagradable de la vida pública, i això fa que aquestes eleccions signifiquin, entre moltes altres coses, la possibilitat que la primera democràcia del món continuï sent-ho com l'havien conegut. No perquè deixi de ser-ho, però sí molt, molt tocada. I és bastant ingenu creure que el que passi amb el sistema polític als Estats Units no ens passarà a nosaltres, perquè són la democràcia més antiga del món i encara que el seu sistema és molt diferent del nostre, doncs no deixem d'emmirallar-los. Una mala salut del sistema allà té repercussions globals per les democràcies liberals de tot el planeta.
Tu ara parlaves d'aquest anunci que ha de fer Donald Trump la setmana que ve. El fet de que hagi dit que ho anunciarà però no ho hagi anunciat encara, vol dir que no confia del tot potser en aquests resultats que poden haver-hi entre avui i els propers dies?
Bueno, Trump és bastant imprevisible i vés a saber per què no ho ha dit, però jo crec que el missatge, ell no podia eclipsar el missatge demà, perquè també dir que es presentaria hauria portat molts demòcrates a les urnes o gent indecisa a votar demòcrata. Jo crec que es tracta d'animar els republicans i després sortir ell amb el seu protagonisme a dir que es presenta, bueno, o que intentarà presentar-se, perquè ja veurem si amb els problemes judicials que té i que tindrà si ho intenta aconseguirà la nominació republicana.
I per l'altre cantó, en el cas de que els demòcrates els hi surti bé i controlin tot el Congrés, això els assegura d'alguna manera un final de mandat tranquil, no? Que aquests dos anys que queden més o menys puguin ser tranquils, o tampoc?
No, tampoc. Primer, en política no hi ha res tranquil, i els temps que vivim són d'una intranquil·litat absoluta. I després, ja et dic, home, evidentment, controlar la Cambra de Representants està molt bé, però és el sistema nord-americà és bicameral, i el Senat és on acaben votant-se decisivament coses molt importants. I aquí la supermajoria dels 60 ja fa molt temps que no la té ningú, i menys els demòcrates. De manera que, no, és a dir, el màxim que pot aspirar Biden avui és que les urnes no el corregeixin d'una manera molt, molt, molt descarada, i que el sistema no es faci més mal enviant al Congrés representants que neguen que la victòria de Biden fos legítima, o que estiguin... Esclar, hem de pensar que en els Estats Units en els últims temps han passat dues o tres coses tremendes. Una és la pandèmia i els seus efectes, l'altra és la reversió que va fer el Tribunal Suprem de l'avortament, i l'altra és Trump enviant la gent contra el Congrés. Esclar, el que representa tot aquest paquet, diguéssim, avui pot quedar reforçat. Biden, màxim el que pot aspirar és que no quedi reforçat, perquè per desgràcia ja fa molt temps que les esquerres a Europa i el centre liberal als Estats Units, que representaria el Partit Demòcrata, els hi costa molt fer propostes tan clares i amb tant apil com les dretes i les ultradretes europees i nord-americanes.
Clar, i aquí quan parlem d'eleccions sempre acabem parlant una mica, no?, de que hi ha menys participació, de que hi ha certa desafecció amb la política, amb l'actual escenari polític. A Estats Units, tots aquests escenaris tan extrems que han passat els últims mesos o els últims anys, sobretot amb l'arribada de Donald Trump, també passen factura en aquest sentit? És a dir, els estatunidencs també van a votar menys, o al contrari?
No, van a votar més. De fet, a les últimes eleccions hi va haver un record de participació, però allà votar és molt més difícil. Hi ha gent que ha de fer molts quilòmetres per votar. Després, en alguns estats t'has d'inscriure abans per votar. En alguns estats de majoria republicana ho fan tot el possible perquè els hispans, els afroamericans, la gent de districtes més pobres no vagin a votar. És a dir, fins i tot arriben a retocar les fronteres dels districtes electorals perquè hi hagi districtes que s'assegurin sempre una majoria republicana. Per tant, és difícil mesurar-ho amb els nostres estàndards. Hi ha un interès molt gran per la política, això em sembla que és evident, però d'una manera bastant, bastant divisiva i d'una manera bastant agra.
Doncs, Antoni Bassas, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.